És l'hora de parlar de coses de Palamós. Cada dilluns després de l'entrevista, Coses de Palamós. Un temps per les curiositats de la nostra història, amb Gabriel Martín.
Molt bé, doncs ja heu pogut comprovar que avui anem d'estrena. De fet, hi estarem tota la setmana en aquest retrobament amb la versió, podríem dir, de temporada, com ho diríem, entre cometes, tardor-hivern del programa És l'hora. I hem de recuperar doncs, un dels programes que ja és protagonista al llarg d'aquestes últimes temporades. Tots els dilluns parlem de la història del nostre municipi, de la història de Palamós, el Coses de Palamós, el qual doncs, tenim el plaer de retrobar-nos novament amb el nostre col·laborador, amb en Gabriel Martín. Gabi, què tal? Bona tarda, benvingut.
Bona tarda, bona tarda.
Com ha anat aquest estiu?
Doncs molt bé, molt bé. La mainada al bany, passant-ho bé i, bueno, com suposo...
El que fa tanta i tanta gent que ve a passar l'estiu aquí a Palamós.
Exacte, exacte.
Doncs gaudir del sol, gaudir de la platja, gaudir de la sorra, d'aquest espai lúdic, que no sempre ha estat així.
No, ja que hi som, a més, ja que estem acabant la temporada i encara fa aquest temps per poder-se banyar...
L'última setmana d'estiu, aquesta.
Val, doncs mira, veus, doncs va bé el tema d'avui, perquè, escolta, parlarem d'aquests primers banyistes, no?, i entendre que els banys d'abans no eren ben bé com els ara, i ja veurem que eren bastant diferents i bastant sorprenents a vegades, eh?
Clar, perquè si ens remuntem en el temps, i quan diem en el temps posem 200 anys enrere, no sé, una cosa així,
sí,
com
sí.
Era la relació de la població de Palamós amb el seu litoral, amb la seva platja?
Ui, les platges en aquell temps eren un lloc menyspreable, dit clarament. Era un lloc perillós, per diverses raons. Primer perquè, a veure, era un lloc erm, que no hi podies plantar-hi res, no hi podies fer-hi créixer res, i per tant era productiu i la gent d'aquella època pràctica, sempre pensant en el menjar i pensant en com treure rendiment a la terra, doncs lògicament la platja, bah, aquell tros d'arena que no hi podem treure res, no? Però a part d'això també era un lloc perillós. Perillós perquè, bueno, a vegades no podies anar-te lliurement a banyar-te en la fossa, com qui diu, perquè corries el perill de que abans del segle XVIII vingués una d'aquestes galeres turques o corsàries i pom, i se t'emportés, et prengués com a esclau i se t'emportés a vendre el ger. Doncs, per tant, vist des de la gent d'aquí, doncs, era, a part d'un espai que no es podia conrear, doncs era aquest espai on també s'hi abocava la riera, hi abocaven a vegades les clavegueres i tiraven el peix per terra. Era un espai bastant brut. I fins i tot la gent el considerava un lloc únicament per desgraciats, perquè aquell que no tenia casa, aquell que no tenia on anar a dormir, aquell que no tenia sostre...
Anava a petar la platja.
Exacte, doncs anava... Aquella gent que no tenia on viure, doncs anava a dormir i a vegades a fer vida, a fer-s'hi el foc i fer aquella vida a la platja. I, per tant, estava vist... fins abans del segle XVIII, la platja era aquest espai inútil on, bàsicament, hi tenien amarrades quatre barques.
Per tant, efectes doncs, de gaudi, Palamós, podem dir que vivia d'esquenes al mar.
Absolutament, absolutament, d'esquenes a la platja. El mar, si considerem com a pesca, no, però a la platja, realment, sí, no en traien cap rendiment turístic, com tenim avui en dia, sí.
Molt bé, quan comença a canviar això?
Mira, el mar es va descobrir a finals del segle XVIII. Per què? Mira, de fet, això va passar perquè hi va haver un moviment, sobretot al nord d'Europa, va haver-hi metges que van començar a parlar de les avantatges, escolta, dels banys amb aigua marina, per combatre el reumatisme, per combatre dolors musculars, fins i tot hi ha coses còmiques que deien que fins i tot combatia l'esterilitat, no? Ja sabem que avui en dia és una bestiesa, però en aquells temps no. La medicina doncs, tenia aquestes allò que la gent s'ho creia, no? A veure, això no vol dir que la gent de Palamós realment no coneixés el mar i no el comencés a gaudir fins que no van venir aquests metges del segle XVIII i els van dir, escolta, podeu aprofitar l'aigua del mar. No, la gent de Palamós, a veure, també s'hi banyava perquè, a veure, no hi havia aigua corrent a les cases i o feies amb una palangana o en època de bonança. Generalment, a partir del solstici d'estiu, doncs molta gent s'hi banyava a les platges. Fins i tot recordem la toponímia, allà abans de sota les pites, abans de fer el Port Marina, hi havia un d'aquells racons que abans es deia el bany de les dones. Vull dir, és evident que allà era un lloc on antigament s'hi refugiaven, devia ser un lloc reserat amb algunes
recollit,
roques, on les dones s'hi acostaven, exacte, per poder-se banyar discretament. Bueno, diguem que al final del segle XVIII hi ha com una etapa de descobriment del mar i es difonen totes aquestes idees de caràcter mèdic i de la bonança de l'aigua del mar, no? I això va propiciar que sobretot a Barcelona, que va ser, diguem, la precursora en aquest cas, doncs es donguessin els primers banys de mar. No? A final del segle XVIII hi ha referències de que els primers ciutadans d'aquella ciutat s'acosten a banyar-se al mar, fins que realment ja apareixen documentat les primeres banyades així més col·lectives i amb cert interès a partir del 1820 a Barcelona. Bueno, això va posar de moda, va ser com un boom, i va posar de moda els banys de mar a tota Catalunya. I era una manera diferent d'anar a la platja, ja no veien a la platja com aquest espai perillós, i va començar a acostar-se a la platja. El que passa que ja veurem de quina manera s'hi acostaven, perquè va ser molt, molt, molt curiosa. La vessant lúdica encara no hi era del tot, sinó que era bàsicament tenia un caràcter purament medicinal.
Terapèutic a partir d'aquestes recomanacions. Exacte. Que havien arribat doncs, de part dels metges.
Exacte. Això va propiciar doncs, aquest interès mèdic doncs, que allà a Barcelona comencessin a aparèixer a les primeres cases de bany. No? Arran d'aigua, doncs, unes cases de bany que, com que van tenir d'èxit, van començar a establir-se una mena de, com ho diríem, una mena de banys balnearis, d'ús terapèutic de l'aigua de mar, el que diem avui de talassoteràpia, el que passa que no ben bé, doncs això va començar a estendre's arreu de Catalunya. I el 1850 es va inaugurar, bueno, es va reinaugurar, segons diu una petita nota de premsa a la revista L'Època, no sabem si abans ja existien, es va inaugurar la Casa de Banyos de Palamós, que era exactament al lloc on hi havia antigament la platja de la Catifa, perquè ens entenguem on hi ha actualment la Casa del Mar, en aquell espai que hi havia aquí davant, que era aquella terrassa dels pescadors, que en diuen, doncs en aquell raconet hi havia una petita casa que era la Casa de Baños, no? Però, a veure, era bastant particular, Bastant particular, perquè en allà era com una mena de casa o local, que per dintre tenia, doncs, unes 6 o 8 banyeres. Diràs, ostres, a veure si venen a banyar-se al mar, com és que tenen banyeres a dintre? Sí, perquè aquella gent no es banyava directament a l'aigua, eren molt fins. En aquell temps pensem que tenien una mena de piques o banyeres fetes amb fusta, de marbre, i tenien una mena de mecanisme que agafaven l'aigua del mar, l'escalfaven i omplien aquestes banyeres amb aigua calenta, i allà la gent s'hi podia submergir i passar-s'hi estona. Tu imagina't la calor d'un ple mes d'agost amb una banyera de mar d'aquelles ben calentes, vull dir, devies suar, devies quedar, devies purgar-ho tot.
Devia ser gairebé com una sauna, allò,
Exacte. A més, tenien la particularitat que eren uns espais que, inclús la mateixa nota aquesta de premsa, els ven que hi havia, escolta, unes persianes que impedien l'entrada de la llum solar. Vull dir, devien ser uns llocs realment lúgubres. Vull dir, banyeres d'aigua calenta, un espai amb el seu servei, perquè això sí, no els hi faltava, hi havia la gent del servei en allà, que els atenia per anar-se canviant els vestidors, en el lavabo, i el que passa que aquell espai quedava absolutament privat de llum, gairebé.
Per tant, a diferència de l'ús que fem avui dels espais litorals, ja només pel tema d'oci, de divertiment, etc., fugien també d'una cosa doncs, que ara ens agrada molt, com és la llum del sol.
Exacte. En aquell temps, doncs, pensa que tot el que era la llum del sol suposava un desprestigi social. Perquè m'entengueu millor. Una persona morena, que realment era un moronsejat d'aquells ben macos, o era pagès o era pescador. No podia ser una persona de l'alta burgesia o de la noblesa. Per tant, aquells banys de mar oferien classe, entre cometes, perquè ens entenguem, en aquells banys de mar que privàvem del llum del sol i permetien doncs, que tu et podies fer un bon bany sense posar-te moreno i podies mantenir la teva pell blanqueta de classe alta.
Aquesta pell blanca que era indicadora doncs, això d'un estatus de vida elevat.
Exacte. Per tant, la classe alta el que buscava era això, doncs una mena de balneari on podies banyar-te amb aigua de mar i evitaves doncs, posar-te moreno, no? No
per, tocava per tant, el sol. Doncs, aquestes instal·lacions estaven limitades exclusivament a aquestes classes benestants?
Sí. Sí, sí, la Casa de Banyos d'aquí de la Catifa de Palamós, com altres que també eren conegudes a l'època, també hi havia una a Segaró, també hi havia una molt important, que eren els banys de Sant Elm de Sant Feliu, que van també tenir molta anomenada i aquests sí que eren grans i baixava tota la gent de Girona, doncs estaven destinats per aquest tipus de classe, diguem, el burgès adinerat, burgès de classe mitja, alta, benestant, sobretot era el seu client.
Molt bé. Estem parlant de meitats del segle XIX. Com va anar evolucionant això a partir d'aquí?
Mira, pocs anys després la gent es va començar a anar dimant i allà a la casa de banyos d'allà a la Catifa van dir, escolta, i si posem un tendal que la gent pugui, bueno, fer una mica, pugui anar arran d'aigua i pam, es pugui ficar una mica directament a l'aigua del mar. I sembla que això va començar a posar-se de moda i moltes cases de bany va començar a posar un tendals, això sempre preservant dels rajos solars, perquè ja saps que perjudicava la distinció, doncs, i la gent, mica en mica, doncs, bueno, sortien de la casa de bany i feien una remulladeta a l'aigua de la Catifa, a la platja de la Catifa. El que passa que una remulladeta no entrar i sortir, perquè eren gent que en aquella època no és pas com avui, que tothom sap nedar, o el 90% de la gent sap nedar. Abans és que gairebé ningú sabia nedar. Per tant, res, es ficaven una mica i en seguida hi havia un cambrer o un majordom d'allà que els venia a buscar amb el tovalló i els tapava ràpidament, perquè la teràpia era, doncs, fer contrast entre l'aigua calenta i l'aigua freda, pam, i així, de pressa. Però bueno, mica en mica, sembla que no, doncs, aquest diguem, objectiu termal o aquesta intenció termal dels banys es va anar convertint mica en mica en lúdica, no? La gent ja començava a sentar-se a la randa platja, la gent ja començava a disfrutar, doncs, bueno, d'aquest petit bany fresquet, i van veure que era millor refrescar-se amb l'aigua fresca de mar en època de bonança que no pas la banyera d'aigua calenta. I bueno, mica en mica això va anar tenint èxit. Mm-hmm. Ara la pregunta és, què feien a la Catifa? No? Tenia una platja tan gran i tan maga aquí a Palamós?
Clar. Doncs, quin era el problema?
El problema era un de molt clar, era que la platja gran, doncs, era on anava tota la porqueria del poble. Doncs hi anaven totes les clavegueres, hi anava, pues, tota la porqueria del port, per tant allà no hi havia qui s'hi banyés. Mm-hmm. Quan va començar a canviar això? Doncs quan realment en allà es va fer la famosa claveguera major, que va des de sota les escales del casino fins a l'altra punta del padró. I en allà què van fer? Doncs que tota la porqueria, tota la brutícia que s'abocava al port i s'abocava a la platja gran, doncs, a partir de 1914, doncs va començar a abocar-se a les pites. I què va passar a partir d'aquella època a les pites? Doncs recorda que inclús la gent gran d'abans encara t'ho recorda, és que allà hi havia molta porqueria, allà no t'hi podies banyar. I anava i abocava l'escorxador, tota la sang de l'escorxador. I abocava tota la porqueria de Palamós, I, clar, això va canviar. Llavors la platja gran va quedar sanejada i va ser ja el boom del bany a la platja gran, no? Gràcies a la claveguera major, que va perforar tot aquest túnel, gairebé tot aquest penyal que suposa Palamós de punta a punta, I les aigües brutes ja no van anar a la platja gran.
Va ser, podríem dir, el gran principi de la popularització d'aquestes pràctiques a la platja?
Sí. A partir d'aquesta època, ja fins i tot hi ha bans i notícies del 1909 en què ja la platja ja apareix animada, i la gent es banya a la platja gran. Recordem aquells vestuaris que anaven tan curiosos que sembla que anaven des del canell fins al coll. Si el poguessin portar de coll alt també el portaven, i fins als turmells.
Vaja, que m'estàs dient que no existia el biquini llavors encara, eh?
No. A principis de segle, doncs, ha vist d'anar ben tapat. Hi havia encara aquesta, aquesta moral que mica en mica va anar-se escurçant i va anar canviant, però va anar, havies d'anar ben tapat.
Partint precisament d'aquests principis morals rígids que s'aplicaven en l'època, com es regulava una mica el funcionament d'aquestes zones de bany?
Mira, el 1919 a la revista Marinada hi ha una curiosa notícia, un curiós anunci de l'Ajuntament en què disposa com havia de ser dividida la platja, perquè tu no t'hi podies barrejar de qualsevol manera, o no hi podies anar com hi vas avui en dia, em poso aquí, em poso allà sense cap mirament. Antigament la platja estava dividida en tres balisses. Una primera, on només hi podien anar dones amb nens menors d'edat, nens i nenes de menors d'edat, només s'hi podien agrupar. Una segona àrea o segon sector, on s'hi agrupaven famílies, bàsicament, o parelles, o home i dona, lògicament, vull dir, marit i muller, I una tercera part on ja hi anava a petar, no diré l'escòria, però la gent més baixa, no? Allà on s'hi barrejava tothom, sense cap mena de distinció, sexe ni edat. Lògicament, tu, si tenies una mica de distinció, una mica de pudor, doncs, si eres una noieta jove, doncs t'anaves a la zona corresponent a les noietes, i si eres parella, en família, aquí a Palamós, o vinguda de fora, t'anaves a la zona de família. I l'altra es deixava una mica pels gamarussos, els indesitjables i tota aquesta gent. Això ho trobem a principi de segle, però a mesura que va anar avançant i va arribar a la República, sembla que aquesta moral doncs, bueno, va ser més liberal i doncs, es van saltar ja aquestes regles i la gent va començar a barrejar-se sense cap problema. Però després de la Guerra Civil, qui van marcar les pautes de com havien de ser els banys van ser els capellans, i et pots imaginar que tot el que havien guanyat aquells biquinis i aquells trajes de banys que s'havien anat escurçant al llarg dels anys, tot després de la Guerra Civil, els capellans van dir compte, que aquí això no pot ser, hem de tornar els banyadors una mica més llargs, les dones una mica més llargs, casetes de bany importantíssimes, perquè van començar a posar aquestes casetes de bany per preservar també l'impuditat doncs, d'aquell que volia canviar la platja i tot això va marcar els capellans. I després de la guerra doncs, va haver-hi un retorn a aquesta divisió que hi havia a la platja. Inclús jo recordo el meu avi, quan va venir aquí a Palamós, va ser carabiner, i ell m'explicava que ell era un dels que els hi tocava anar a vigilar. Diu, jo durant molt de temps jo tenia ordres de que jo havia de passar-me per la platja doncs, a vigilar aquestes divisions i vigilar que ningú saltés d'una zona a l'altra. Per tant, i encara va estar vigent bastants anys, això, eh?
El manteniment dels bons usos i costums, eh?
Exacte.
L'arribada del turisme, l'arribada dels primers turistes estrangers, va ser ja, d'alguna manera, la clau que ens va permetre desfermar una miqueta el que seria ja un ús de la platja més com el coneixem ara?
Sí, i després també, sobretot el primer turisme, pensem que era el turisme d'aquí, el turisme estranger va venir molt més tard. Però, a veure, els estrangers no ens van ensenyar res. De fet, durant molts anys ja vam fent un ús lúdic de la platja. Les casetes aquestes de la platja, vull dir que abans omplien les platges i, a més, pintades d'aquells colors. La gent encara en pot veure a Segaró. A Segaró encara mantenen les casetes amb aquests colors ben macos i encara es conserven fotografies antigues de la platja de Palamós, tota coberta amb aquestes casetes de fusta, de coloraines, que mica en mica es van anar omplint de colors, de tendals, i ha acabat derivant amb el que veiem ara, no? aquesta badia plena de coloraines de tot tipus. No? En aquella època, doncs, la gent d'aquí ja va començar a disfrutar, no vam haver d'esperar que vinguessin els estrangers per aprendre a disfrutar de l'aigua, aprendre a disfrutar dels banys. Pensa que el boom estranger és molt posterior, estaríem parlant dels anys 60, 70, però aquí ja tenim imatges de la República, imatges després de la Guerra Civil, de la platja plena, i gent disfrutant, gent dinant, i fent tot tipus d'activitat. Inclús trobes, en les fotografies, trobes vestuaris curiosos d'aquella època, no? Aquesta impuditat que fèiem menció, no? Com a part de les casetes, jo recordo en fotos que hi havia una mena de, com ho diríem, una mena de cilindre, que era de roba, com un bucoi, que se'l penjaven al cap, i això els permetia fins i tot canviar-se la roba tranquil·lament drets, així es coberts amb una mena de cortineta al voltant.
Això que fem ara amb una tovallola moltes vegades, eh?
Exacte, el truco de la tovallola, però, escolta, molt més sofisticat, realment, aquella gent vivia realment la platja, no? Inclús pensa que hi havia fulletons que van sortir a principis de segle, que són també molt divertits, que expliquen, perquè clar, la gent encara no estava fent un ús lúdic de la platja de feia pocs anys, i encara la gent, sobretot la que venia d'interior, un senyor arribat de Lleida o un senyor arribat de Ripoll, que diu, escolta, anem a passar el dia a la platja, anem a passar uns dies a la platja. Ai, ara com m'hi fico jo l'aigua? Què tinc que fer? He d'empassar aigua? No he d'empassar aigua? Clar, no havíem vist, molts d'ells no havien vist el mar en sa vida. Per tant, és curiós veure com es van popularitzar una mena de llibrets que en els quals els metges donaven consells als banyistes. Però és que eren molt divertits, no? Perquè deien, escolta, a veure, abans de banyar-te has de tenir en compte que has de fer 3 hores de digestió. I els nens en poden fer 2, perquè els nens paeixen molt més ràpids que els adults. I és curiós perquè aquella gent s'ho prenia tant al peu de la lletra, perquè hi ha fins i tot testimonis de gent que diu que fins i tot feien dejuni. passaven un dia sense menjar, per això, escolti, això de ficar-me l'aigua, a veure si em perjudicarà, no? O fins i tot ja en aquests llibrets especificava coses divertides de com entrar, de quina manera entrar l'aigua, no? I deia que no s'havia d'entrar de cop, vull dir, no, agafar i pam i saltar de cop, perquè et podia donar un tall de digestió, et podia donar un, o si has estat molta estona al sol, et podia donar una insolació o qualsevol cosa, no? Però també deia, compte, però tampoc es tracta d'entrar massa a poc, Inclús feia menció com havien d'entrar els homes i com havien d'entrar les dones.
Ah, també hi havia diferència amb això.
Home, i tant. Aquest especifica, diu, bueno, les dones i els nens, diu, poden entrar a poc, poden allò ficar una mica el braç, la mà, passar-se una mica l'aigua pel clatell, una mica d'allò, i tranquil·lament. Però un home això no ho pot fer. Perquè, clar, no queda mascle, no queda, no quedava bé.
De poca virilitat.
I, però, com que el mateix llibre et recomanava no tirar-se de cop, llavors deia, bueno, a veure, has tratat d'entrar, però no molt a poc, però no molt de pressa. O sigui, d'una manera tranquil, anar-se ficant, però allò, diguem, solera, no? I, per tant, és curiós explicar com fins i tot aquests llibrets intentàvem preservar la virilitat, no?, en la manera d'entrar a l'aigua, no?, en aquests primers ballistes.
Déu-n'hi-do, sort que ja no tenim manuals aquests ara, eh?
Sí.
Molt bé, en tot cas, doncs, ja en aquesta última setmana d'estiu, anant de cara a la tardor i amb la nostàlgia d'aquests fantàstics banys d'estiu que hem fet a la nostra litoral, avui hem volgut saber una mica com eren els usos de les platges, els usos dels banys fa un temps, quan eren molt diferents a com els coneixem ara.
I tant, que ho eren.
Molt bé, Gavi, moltíssimes gràcies per aquesta primera col·laboració d'aquesta nova temporada del Coses de Palamós. Fins la setmana entrant, que vagi molt bé.
Fins la propera.